El feinejant en filosofia és el nostre KitKat quinzenal d'anàlisi, de reflexió, de qüestionar-se coses. I l'objectiu no és trobar la resposta, mai, però potser pel camí l'acabem trobant. Al capdavant d'aquest feinejant, Pere Martí, bon dia.
Molt bon dia.
Avui teca.
Sí, avui sempre procurem que hi hagi contingut substanciós en el programa, però avui ens plantegem un tema que està d'actualitat. I, de fet, ja fa alguns dies que em vas demanar si em venia de gust o em semblava que calia parlar del fenomen que avui dia omple totes les portades dels diaris, els informatius, etc., que és el senyor Donald Trump. I jo en aquell moment em vaig dir, home, doncs mira, saps què passa? Que això de la tirania de l'actualitat, ja hi caic de tant en tant, però...
No t'agrada.
No és una cosa, perquè jo soc molt crític amb aquesta qüestió, ja ho saps. En segon lloc, ja n'havia parlat tothom i tothom en continua parlant. I en tercer lloc, de fet, quan això encara no estava tan de rabiosa actualitat, ja hi vam dedicar alguns programes, no específicament al senyor Trump, però sí a aquest moment d'expansió de l'extrema dreta, i especialment fixant-nos en per què això té tant d'èxit entre els més joves, també a casa nostra. Per tant, potser no cal, però fa relativament poc s'ha posat de moda una nova etiqueta que s'han autoadjudicat alguns dels membres d'aquests grups d'extrema dreta, o com s'hagin de qualificar, que és libertarians. És un terme que pots trobar de tant en tant, com ells mateixos se l'adjudiquen. I vaig pensar, doncs mira, això ens donarà peu a entrar en la qüestió, perquè què vol dir això de libertarians? Què és... per què s'autonomena així? Què pot significar? Què passa que quan aquest terme es tradueix al català, això promou alguns problemes, perquè en lloc de fer servir un neologisme, libertarians, que no existeix, però doncs se'l podríem haver inventat, es fa servir un terme que ja existeix, llibertari. Però el llibertari està molt, molt associat, evidentment, amb el moviment anarquista. I això...
És diferent.
Sí, aquests individus que formen part d'aquests grups, ben bé anarquistes no crec que ho siguin. Però bé, ja hi entrarem. Mireu, vull recordar que en el darrer programa començàvem amb una cita del professor Joan Ramon Resina, en què posàvem en qüestió la possibilitat d'assolir la veritat. I que a partir d'aquí vam veure si això realment era possible o no. I avui començarem amb una cita també d'una altra filòsofa, Simone Weil, una filòsofa, cal dir, atípica, amb una vida breu, intensa, difícilment classificable, però que darrerament està més de moda, s'està reivindicant. I aquesta filòsofa plantejava justament la posició contrària, i fa una defensa aferrissada de la necessitat de perseguir la veritat i denunciar, sobretot, sense treva, els demagogs, falsaris i manipuladors constants del llenguatge. I fins i tot, doncs, he extret una cita d'un recull que es diu Le pouvoir des mots, el poder de les paraules, de l'any 37. Diu així: quan una paraula està ben definida, ens ajuda a comprendre una realitat o un objectiu concrets, o una manera d'actuar. Aclarir idees, desacreditar paraules intrínsecament buides i definir l'ús d'altres paraules mitjançant anàlisis precises és, per estrany que sembli, una manera de salvar vides humanes. Sembla, doncs, que la senyora Simone Weil confiava plenament en la capacitat que tenim de definir amb precisió i destriar l'ús fraudulent de l'ús correcte de les paraules. Però en el darrer programa, com recordàvem fa uns moments, hem dit: hi ha un desajust irreductible entre els mots i la realitat. La veritat s'esmuny per l'escletxa oberta entre les coses i les seves representacions. Podem evitar, doncs, que la veritat se'ns precipiti per aquest forat entre els mots i la realitat, per aquesta escletxa que no podem tancar? Estaré caient en el mateix que critico habitualment, que és que un dia firmo una cosa i l'altre dia una altra. Home, tampoc seria una gran proesa. Això és el que fan els polítics cada dia.
Constantment,
i no
sí.
De 15 dies en 15 dies, sinó en la mateixa declaració, sense preocupar-se'n gaire. Però bé, deixem els polítics, que això està molt... És una cosa que està ja molt gastada. Però si ens fixem bé en aquesta cita, veurem que, en realitat, aquí Simone Weil no ens parla directament de la veritat, sinó de perseguir la definició rigorosa de les paraules i denunciar el seu ús fraudulent quan les usem buides de significat. També si em referiré a l'anterior programa, perquè, com veuràs, el llenguatge és moltes coses, també és un mitjà de comunicació. I si degradem aquesta eina de comunicació, doncs, òbviament, la comunicació es torna més dolenta, més feble. I en aquest programa recordàvem una de les aportacions de les tesis centrals del senyor Yuval Noah Harari sobre la importància del llenguatge. I ell deia que el fonamental del llenguatge és que té la capacitat de permetre'ns col·laborar i coordinar-nos solidàriament en l'assoliment dels nostres objectius. Però clar, si aquesta eina de coordinació la debilitem, la afeblim, doncs, òbviament, la coordinació s'afeblirà i els objectius que ens plantegem seran més difícils d'assolir. Per això podem estar d'acord amb Simone Weil, que ella guia la seva vida en aquesta tasca, però podem estar-hi d'acord en que el fet de preocupar-nos de buscar la definició precisa i denunciar l'ús fraudulent del llenguatge té efectes, pot tenir efectes pràctics en la vida dels individus. Ella va viure intensament les grans guerres mundials i ella afirmava que fins i tot pot salvar vides. No només efectes pràctics, sinó que pot salvar vides. L'ús fraudulent de les paraules pot tenir efectes particulars sobre un grup d'individus que és manipulat per... amb els seus actes afavoreixin els interessos d'uns altres, o podem estar tots caient en el parany de defensar coses que ens acaben perjudicant col·lectivament. Per tant, no sé si es podrà dir que és una gran contradicció amb el que havíem afirmat, però estic convençut que en el terreny estricte del significat de les paraules com a eines de comunicació, tenim un terreny molt ampli per poder abordar anàlisis rigoroses, objectives, que ens permetin destriar un ús correcte d'un ús fraudulent. I per, diguem-ne, reblar una mica aquest clau, per mostrar que això, doncs, no és tan estrany ni és tan difícil, també recorreria a un exemple de el que nosaltres vam fer en un anterior programa. No sé si ho recordaràs, però parlant del tema de la degradació del llenguatge, fa ja algun temps vam comentar com es feia un ús pervertit de la paraula democràcia. Democràcia és un terme que té un significat polític. En el nostre entorn cultural és positiu, en altres pot ser un anatema. Perdó.
A la Xina popular no té el mateix sentit que té a la vella Europa, és clar.
No. En algun lloc pot ser fins i tot un insult. Però bé, aquí en el nostre entorn és positiu. Això fa que quan volem recolzar la nostra posició, la nostra tesi política o social, democràcia usem quasi bé com un estandard, no? Com una forma de propaganda. Allò que podem, el millor qualificatiu que podem usar per referir-nos a la nostra ideologia o a allò que estem defensant. I això independentment de si allò que estem defensant o la nostra ideologia és més o menys democràtica. Perquè, per exemple, tots tenim gravada, almenys jo ho tinc gravat i no se m'esborrarà mai, una imatge esborronadora d'un grup de policies rentant les porres i cridant de forma desaforada democràcia, democràcia, democràcia. Tot just després de bramar també de manera bastant espaordidora que nos dejen actuar, que nos dejen actuar. Bé, cada ús de democràcia, com li sembla, no? Però també a la inversa. Nosaltres també fàcilment qualifiquem d'antidemocràtic allò que no ens agrada, o els nostres contrincants polítics, o els dissidents del poder, normalment sempre són qualificats d'antidemocràtics. Per tant, potser val la pena repassar una mica aquests conceptes que acostumen a ser tan usats de forma esbiaixada que ens arribem a desorientar i dius, bueno, podem arribar a pensar que és democràtic una cosa que no té res a veure amb la democràcia. I aquí veurem que fer aquestes anàlisis no és tan complicat. És més senzill del que sembla. I podem fer-los de forma bastant rigorosa i no sé si dir-ho, però quasi bé unívoca. Per tant, hi ha molt terreny, com deia, a explorar. Continuem amb el tema de la democràcia. Democràcia significa poder del poble. És ben senzill. És a dir, qui exerceix el poder és el poble. No que se'l tindrà en compte o que es pensarà en ell quan es prenguin decisions. Però això té un altre nom, que tots sabem, que és despotisme il·lustrat. Per tant, des dels orígens de la política, que es remunten a Plató i Aristòtil, va quedar molt clar que només hi havia tres formes possibles de govern. O mana un, o mana en varis, o manem tots. Parlem de Plató i Aristòtil, hi ha un matís entre ells que és interessant de comentar perquè podem usar més endavant.
Amb els llibertarians.
Sí, amb tot el que fa referència a la democràcia i, com veurem, en les anàlisis de les formes de govern. Aristòtil pensava que hi havia aquestes tres formes de govern, però que podien ser dues versions, la justa i la injusta. Si no hi havia la persecució del bé comú, era la forma injusta. Per tant, doncs, democràcia, demagogia, aristocràcia, oligarquia, monarquia, tirania. En canvi, Plató pensava que només hi havia una única forma de govern justa, només una, que és el govern ideal. El govern dels millors, els aristòs, els virtuosos, l'aristocràcia, que més endavant ell identificaria amb els filòsofs. La resta són formes de govern degenerades. La primera seria la timocràcia. La timocràcia és quan governen els timors, els valents, els soldats, els militars. Diu, aquí hi ha un empitjorament de la societat perquè els militars, tot i que no busquin el seu benefici material, estan obsessionats amb la glòria i sempre acaben portant-se a guerres i conflictes. Després hi hauria una segona forma de poder degenerat, pitjor que l'anterior, que és l'oligarquia, que és quan manen els rics, perquè aquests sí que només miren pel seu benefici personal, prescindint totalment del bé comú. Encara, però, per Plató hi havia una forma pitjor, que és la democràcia.
Pitjor.
Pitjor, sí, la pitjor de totes. Cal recordar que la democràcia va condemnar a mort el seu mestre venerat, que era Sòcrates. Però per què deia que era la pitjor? Doncs perquè en la democràcia tots es creuen en tots els drets i en cap obligació. Tothom vol sortir-se amb la seva. I, esclar, això porta inevitablement al caos. I llavors què passa quan arriba el caos? Doncs que la pròpia societat, els propis individus, el poble busca algú que el salvi i llavors proclamen un líder salvador, un líder carismàtic que es converteix en un tirà, que, rodejat d'una corda d'oladors, porta el país al desastre absolut. I llavors, de nou, els notables de la societat es veuen obligats a agafar de nou les regnes i a restaurar l'ordre i la justícia. Torna l'aristocràcia, però, segons Plató, inevitablement tornarà a produir-se aquest cicle de degeneracions de manera, diguem-ne, inevitable. Bé, aquest petit excursus històric en el fonament de la nostra teoria política, queda clar, des d'un primer moment, que democràcia, des del moment en què això es va ser inventat, és aquella forma de govern en què el poble, és a dir, tots, prenem les decisions que ens afecten a tots com a societat. El poder és exercit per tots, pel demos. Per tant, quan algú es vanta del seu esperit democràtic o del democràtic que és la seva forma de govern, hi ha un mètode, un criteri molt senzill i infal·lible. En aquesta forma de govern, en aquesta proposta que fas, és el poble que mana. El poder està en mans del poble, les decisions les prenen el poble. Si apliquem aquest senzill criteri, veurem que pràcticament, si no la totalitat, la pràctica totalitat de les fórmules que es proclamen democràtiques estan molt, molt allunyades de la seva significació real. Per recordar dos exemples històrics, doncs, diem-ne, xocants, no? A l'època franquista també Franco es preuava que tenia un règim democràtic, la democràcia orgànica. I contemporàniament els règims de l'est es preuaven de que ells eren la democràcia real. Per tant, ja veiem que els termes poden ser usats de manera molt poc precisa i que no és tan difícil. Això, posar-ho, fer-ho sorgir, no? Posar-ho en manifest. Doncs el mateix que hem fet amb democràcia i vam fer amb democràcia, crec que ho podem fer amb el terme aquest que hem començat a comentar a l'inici del programa.
Llibertarians.
Els llibertarians. D'entrada, podem dir que és un terme que va associat a un extrem confusionisme. I el tema del confusionisme no és innocent o banal o casual, és un dels principals obstacles que ens impedeix orientar-nos en el reconeixement del que està al nostre voltant. I en el moment en què estem ara, en què està succeint davant dels nostres ulls incrèduls un canvi de valors que ens està deixant una mica estorats o totalment esbalaïts, que principis i valors bàsics del nostre ordre social, suposadament intocables, s'estan esmicolant com si res, i n'apareixen tots uns altres que encara no acaben de tenir una forma del tot precisa, això d'orientar-nos i saber comprendre el que passa al nostre voltant és més important que mai. Però, clar, la mistificació de les paraules no ens ajuda en aquest procés, i per això deia que aquesta confusió, aquest confusionisme, no és ben bé innocent o casual. Aquests nous principis o valors que van apareixent i que potser no encara tenen una forma precisa, és que encara no s'han acabat de sentar, o és que porten el confusionisme incorporat en la seva pròpia naturalesa.
De sèrie.
Sí, és un dels elements que utilitzen justament per afavorir la seva implantació, no? És allò de que quan hi ha maror, peix en abundó, no? Per uns quants.
Sempre els mateixos.
Sempre els mateixos. I, és clar, a la resta ens deixem en una posició d'indefensió, perquè no saps ben bé contra qui o contra què has d'anar o has de criticar o per tota aquesta boira que ho amaga tot, ho deixa tot indefinit, etc. Sí que es va estenent una sospita de que alguns està aixecant la camisa de forma molt descarada. Però a la vegada també s'està estenent una altra sospita de que si aquestes noves fórmules aconsegueixen engalipar-nos tan fàcilment, potser perquè abans també hi havia bastant ensarronada en allò que ens semblava inamovible i inatacable. I una cosa, diguem-ne, ha afavorit l'altra. Bé, podrem posar llum a la foscor sobre aquest nou terme, perdó, libertarian, que he escollit, com a terme innovador, que aquests protagonistes de l'actualitat doncs s'han autoadjudicat. Desconstruir-lo ens ajudarà a desmuntar els paranys i al darrere? A mi em sembla que sí, que bastant, per no dir de forma completa. En anglès, com deia, té un significat clar, però al traduir-ho al català, ja he comentat, que afavoreix la confusió amb els anarquistes de tota la vida, els llibertaris. Aquest terme s'utilitza fonamentalment als Estats Units, no només, i per una sèrie de senyors, dels més destacats dels quals serien un tal Milley i un tal Elon Musk. Un personatge que està en una molt dura competició amb el seu jefe col·lega de Donald Trump per acaparar titulars i escandalitzar el màxim de triades per segon amb els seus estirabots.
Sí, estan allà frec a frec, un i l'altre.
En els seus orígens, libertarianisme era un moviment contracultural, antisistema, de la dreta. però que es basava en temes de l'esquerra antiestatista, sempre defensant, però, l'individualisme i el promercat, etc., i l'anticomunisme. La pràctica, però, no podem desvincular els llibertaris del liberalisme. Un liberalisme molt radical. Però, paradoxalment, com es veu per les declaracions d'aquests individus al llarg, per exemple, de la darrera campanya electoral, per ells liberal és un insult, és el màxim insult amb el qual es dirigeixen els seus contrincants polítics, els demòcrates dels Estats Units. Dius, aquests liberals! Llavors, què passa aquí? Són liberals, liberals radicals, antiliberals, liberals conservadors, són anarquistes? Comencem per aquest últim. Sembla que serà molt revelador. Amb una cosa coincideixen, són antiestatistes, i està molt clar, el senyor Mas té l'encàrrec del seu jefe Trump d'eliminar l'estat dels Estats Units, o si no eliminar, com a mínim laminar-lo al màxim. Ara bé, tant ell com el senyor Trump no han tingut cap problema en ocupar l'estat i usar tots els mecanismes i engranatges de poder per aconseguir els seus objectius. Per tant, compte, sempre ho recomanem, una cosa el que es diu, l'altra cosa el que es fa. Fins i tot en el cas del senyor Trump, que és potser dels polítics en què la distància entre el que diu o el que fa és menor, però també aquí hem d'anar en compte. Perquè aquesta coincidència inicial només és això, inicial. Després no hi ha cap altra coincidència amb els anarquistes, perquè anarquia és no poder, és a dir, els anarquistes estan contra tota forma de poder. I aquests senyors, diguem-ne que això del poder no els hi fa fàstic, sinó al contrari. Justament en la full de ruta seu dels llibertaris ja aconseguir el màxim de poder possible, fins a arribar, i no se n'amaguen gaire, a l'autoritarisme absolut. Per tant, d'anarquistes, res de res. Oblidem-nos. Ells, diguem-ne, intenten vestir-se d'una pàtina d'antisistema i tot això, perquè els va bé pels seus objectius estratègics, però oblidem-nos. No són en absolut anarquistes. Són liberals. És curiós com liberal s'usa tant per insultar els de dretes a l'esquerra com els d'esquerres a la dreta. Perquè els d'extrema esquerra també, els liberals són... I què passa aquí? Com és aquest terme que aparentment està molt ben definit? En canvi, doncs es pot usar d'aquesta manera tan contradictòria. Em sembla que hem d'acabar ja el programa, per tant, lamentablement no podrem...
Mig minut, Pere.
No podrem continuar aquí amb el gruix que seria la definició de liberal, que ens ha de portar a poder aclarir-nos millor en tot plegat, però ja sí que deixem avançar-te com una espècie de consideració general prèvia, que abans de fins i tot entrar en una anàlisi detallada, podem, parafrasejant el passatge bíblic, fer una afirmació molt rotunda. És més difícil que trobis un autèntic liberal que no pas que un camell passi pel forat d'una agulla. Per tant, ens emplacem a definir què és liberal, quin és el significat, i veure si amb la destria de l'ús fraudulent o l'ús correcte d'aquest terme ens posem unes ulleres que ens permetin entendre millor allò que està passant al nostre voltant.
En la propera cita partim d'aquí. Gràcies, Pere Martí. Adéu-siau.
Fins la propera, doncs.